Ser mare també és polític.
A Catalunya Ràdio...
Ser mare, que és la cosa més antiga del món i una de les més boniques, s'ha explicat moltes vegades com un fet íntim de portes endins. D'aquest discurs se n'ha apoderat molt bé la dreta. Tingueu fills i així no feu soroll, xiques. Què passaria si les mares fessin una revolta? Avui ens posem a imaginar.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Comencem amb aquesta actitud vitalista i també una mica guerrera de la Mia, la rapera britànica, que torna amb nou disc el 17 d'abril, després de molt de temps sense discos. Aquesta dona, i amb aquesta cançó que es diu Everything, perquè ho volem tot, ho volem tot, no ens hem de quedar amb un trosset mai. Avui parlarem amb mares que fan revolta, però també, i ens fa molta il·lusió, parlarem amb l'escriptora Maria Stepanova, l'escriptora russa exiliada que fa un temps que viu a Alemanya i aquests dies és a Barcelona. Acaba de publicar Desaparèixer, una novel·la petita que ens ha encantat sobre un viatge amb tren que no s'acaba, com és el seu cas, perquè és el seu cas el de l'exili. Parlarem amb ella a partir de 9:45 de la nit, més o menys, però en aquesta primera mitja hora toca fer la revolució aquí, a Les Dones i els Dies. Benvingudes, benvinguts en aquest programa que us fa molt feliços, jo ho sé. Mares i revolució. Georgina Monge, com estàs? Em fa molta il·lusió que estiguis aquí perquè portaves unes setmanes que estaves allò que no eres pubilla de cuixa forta, tot i que formes part d'aquest programa.
Torno a ser pubilla de cuixa forta i de sol i recuperat.
Sol i recuperat. Hem tingut a la Georgina Monge, ho sabeu, els que ens sentiu cada dia, que havíem de fer la secció allò per telèfon, com podíem, perquè no es podia moure, no podia caminar, però ara ja comença a caminar. I és molt important que les dones estiguin a l'espai públic, formin part de l'espai públic, que no estiguin a casa.
Molt important. Perquè... Jo he estat 3 mesos quasi tancada a casa i no li recomano a ningú.
No, i és que estava pensant que es deia allò de les dones a casa i en castellà es deia con la pata quebrà.
Sí,
jo tenia tot. O sigui que has estat una mica pata quebrà.
Sí,
com
sí,
es deu dir en català, això? Ara ho buscarem, ara ho buscarem. La pata quebrà, el sinònim de pata quebrà, ara ho preguntarem als lingüistes, perquè, home... M'agrada que ho puguem explicar en català. Avui, Georgina, parlem de maternitat, però no entrarem en aspectes subjectius, si vols ens expliques la teva vida, que ens encanta també, sinó en la funció social que té la maternitat, que això no m'ho esperava, venint d'una persona com tu, que quan es va quedar embarassada va dir a mi no em regaleu llibres de maternitat.
Sí, 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 vaig estar molt temps, una mica amb rebot fins i tot, perquè pensava, no vull manuals, que em diguin ara com he de ser mare, i després ja un cop van néixer les meves criatures, fins i tot deia... No em regaleu llibres com que parlin sobre, no, com trucos per ser mare o perquè ja estic tantes hores fent de mare al dia que vull llegir sobre altres coses.
Perquè et semblava que potser t'estaven robant un temps preuat.
Sí, com que sentia que la maternitat ja ocupava molt, un espai molt central a la meva vida, pensava quan llegeixi prefereixo llegir d'altres coses.
També ens passa que jo crec que tot el que fem les dones a vegades no ens ho estimem prou, no ho valorem prou, i per tant entrem en el joc aquest de les cures,
sí,
que sembla que igual que no remuneren...
Com doncs... està nostra, d'alguna manera, jo
exacte,
crec, no? Com si no tingués prou importància.
Com que no ho cobres, no existeix.
Exacte.
Però un llibre sí que t'has llegit, i ara ja fa una estona que ets mare,
sí,
i t'ha encantat,
sí,
és el llibre de la Laia Gordi, que es diu La revolta de les mares, assalt feminista a la maternitat. M'encanta el titular.
Ratatatatata,
què vol dir això, a veure?
És un llibre meravellós que ha editat Tigre de Paper i que realment em va deixar molt pensativa perquè jo tenia, com us he dit, una mica de bloqueig amb llegir sobre maternitat. També crec que tot el que ens ha arribat sobre maternitat no m'acabava de representar, ara ho anirem veient, però en canvi el llibre de la Laia jo crec que, no exagero si dic que va fer una petita revolució interna. Sobretot perquè em vaig preguntar molt com és que jo, que sóc feminista convençuda des que tinc memòria, que llegeixo constantment sobre temes de dones, que treballo en l'àmbit de la igualtat, com és que mai havia fet una reflexió així una mica més profunda sobre la maternitat? Com hem dit, no és que l'experiència em sigui llunyana, aviat farà 10 anys que em vaig quedar embarassada, per tant, en 10 anys he tingut temps de reflexionar, i de fet...
I algú dirà que no has tingut temps perquè has estat allà al peu de canó.
Sí, però bueno, estant embarassada, a veure, estava amb nàusees, però hauria pogut llegir alguna cosa, per exemple.
Ja.
Però
ets molt optimista, tu? Vomitant i llegint, molt bé. Ens agrada el concepte.
Sí. No, però sí que vaig fer la reflexió de que crec que sempre he buscat eufemismes per parlar sobre la maternitat, no? He parlat de cures, els treballs de la llar, però per què no m'he centrat mai en llegir ni a pensar específicament sobre la maternitat? I això que, des de que sóc mare, la meva vida ha canviat radicalment. Ja podria dir que no tinc temps lliure, perquè pràcticament tot el temps lliure és temps de cures. He renunciat a projectes personals, polítics, laborals...
Això costa de dir, costa de dir.
Sí.
Ho estàs verbalitzant aquí a la ràdio, quan passen 6 minuts a les 9 de la nit.
No. A més, clarament, vaig veure que no era compatible. En moments que em van fer determinades propostes, jo pensava, és que jo vull ser mare ara, per tant, això no pot ser, no és compatible. Yeah. I aleshores, com és que no vaig fer el que ha fet la Laia Gordi, que és llançar-se a la cerca de literatura feminista sobre la maternitat, buscar altres dones que hi hagin pensat sobre això, que hagin teoritzat sobre això, no sé, per què no ho vaig fer?
Escolta, no li fem woman's planning a la Laia Gordi, perquè la tenim aquí. Laia Gordi, com estàs?
Hola, bona nit. Superfeliç d'estar aquí. Em sembla un espai privilegiat i segur i feminista i molt punky.
Això ho tenim aquí. Cada dia de dilluns a divendres un programa sobre dones a la Ràdio Pública de Catalunya, que això no pot dir tothom. Estava sentint a la Georgina Monge i m'imagino que tens moltes coses a dir de tot això. Tu també et va passar en algun moment que vas dir ara no toca?
No, a mi em va passar al revés, a mi em va patar el cap. Jo el que no vaig voler llegir, que crec que és el que tu et refereixes, són llibres de criança, no? Quina mandra, no? Llibres de criança em feia mandra. Però en canvi em va patar molt el cap perquè em passaven una sèrie de coses... Per una banda, una sèrie de violències i de dificultats a nivell laboral, a nivell social, a nivell...
Posa'ns exemples.
Home, doncs jo no podia seguir el ritme de la meva feina com abans de tenir una criatura. Era inviable. I, per tant, vaig anar deixant caure... Jo treballo en el marc d'una cooperativa de comunicació i cultura, però diguéssim que ens autogestionem... Anem que rotllo autònoms, val? I hi ha una sèrie de clients i una sèrie de ritmes. Jo no podia respondre a qualsevol hora, ni tenia la mateixa productivitat a casa. Hi havia dies que anava mal dormida. Vull dir, no pots seguir el ritme. De fet, no és un invent meu, però les autores feministes maternes parlen del sostre de formigó armat. O sigui...
Ja no de vidre,
Ja no de vidre. Ja no és un sostre de vidre. El dia que tens una criatura es converteix en un sostre de formigó armat. O sigui, és totalment inviable.
El que vindria a ser no t'hi veus de cap ull, perquè no has dormit, bàsicament.
Per exemple, sí. O perquè...
Perquè ja no tenen en compte, també, no? Per determinats projectes, per promocionar la feina. Potser ja no tenen ni en compte, perquè saben que ara...
I si tenen en compte, potser renunciaràs, que és el que estàs dient tu, no? Vull dir, les mares ens empobrim quan tenim criatures. Les dones ens empobrim. I no ens empobrim només perquè tenir criatures és un cost afegit i com més ganes fan, més gran és aquest cost, sinó perquè ens ajustem als horaris, renunciem a certes feines i a certes posicions per poder fer aquesta altra feina
que no
vol temps, que no ens paguen, però és una feina...
I que la fem de gust, però...
La fem de gust, però és una feina necessària per al sistema, per la societat, per pensar inclús des del feminisme, des de l'esquerra, per imaginar mons millors, necessitem criatures sanes i felices. I algú les ha de maternar, algú les ha de criar. I ho estem fent nosaltres i ho estem fent gratis. Però és que ho fem de gust no vol dir que no sigui una feina. A tu segurament t'agrada treballar a Catalunya Ràdio i això no vol dir que no et mereixis un sou a final de mes.
A mi me l'han de pujar ja fa estona. Jo ja us ho dic.
D'altra banda, aprofitem falca, no?
Exacte.
Sembla bé. Doncs això per una banda, no? Concretant, doncs aquesta violència, diguéssim, de la societat en contra de que tu puguis fer aquesta feina i de reconeixement d'aquesta feina. I per altra banda, a mi em va sorprendre... que a mi em va agradar molt això. O sigui,
et va agradar molt
criatures.
Ser
sí.
mare.
Sí, només n'he tingut una, eh? Si n'hagués tingut més, no hagués pogut escriure el llibre, que també comporta... també és una feina.
I tant, i tant. Però penses que en tindràs més o què?
No, ho tenim
no sé si és una pregunta que t'hem de fer a la ràdio, eh? Però...
en primícia.
Primícia. No, vaig a tenir més fills. Laia Gordi, dos punts.
No, ho tenim tancat, entre altres coses, perquè és molt difícil criar en aquesta societat i també perquè, bueno, hem decidit que estem bé així.
Que estem bé, que hem d'escriure llibres i que hem d'explicar com
exacte,
és la maternitat.
Que hem de parlar de moltes coses.
Doncs de moltes coses parlarem aquesta, aquest vespre amb la Laia Gordi i la Georgina Monge, segur, amb l'excusa d'aquest llibre fantàstic que està a llibreries, La revolta de les mares. Si esteu en revolució vosaltres, escolteu.
Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
A veure, d'entrada, clar, hi ha aquest títol de La revolta de les mares, i per què creieu que les mares han de fer una revolució? Per què ho definiries així? Per què has volgut parlar de revolta, Laia Gordi?
Perquè les mares ja l'estem fent, la revolta. O sigui, les mares la fem en el moment en què tu cries infants que són, que seran el futur. Aquesta revolta la pot fer l'extrema dreta des de l'estrat wife, la podem fer...
Les senyores que fan madalenes, recordem. Ho dic per si algú s'ha perdut. Les strat wives són això. Les senyores que tornen a casa a fer madalenes i a fer mitja perquè és el millor que els hi ha passat a la vida.
Sí, ja tenim molts fills.
Que romantitzen aquest retorn a la llar.
No, ja tenim molts fills perquè s'han de criar ciutadans feixistes del futur.
Tram del futur.
Exacte. Doncs aquestes senyores estan fent una revolució. Una revolució feixista, diguéssim, no? Però després hi ha tot una... multitud de mares que estem fent una revolta feminista no explicada i moltes vegades no, no valorada quan estem educant infants des del feminisme, quan estem construint relacions amb el nostre entorn i amb les nostres parelles des del feminisme, que són models per a aquests infants. O sigui, no és només el que tu li, no és només l'educació que tu li fas a aquest infant, sinó el model que tu construeixes i també, per tant, com et canvia tu, i jo defenso que també com canvia la societat. Perquè en el moment en què tenim aquestes mares, fent aquestes, aquestes mares, homes, dones, identitats dissidents, que jo ho faig servir així, genèrica, fent construint aquestes relacions diferents i criant diferent, el que passa és que fem una mica efecte de taca d'oli, perquè de cop hi ha altres mares que diuen ah, doncs mira, saps? També es podria fer així.
Però ho estem fent amb molt pocs referents. Jo la meva sensació és que...
Zero.
Com has dit, exacte. Jo crec que... tot
poseu-me aquest... exemples, per exemple, per les que no són mares.
Bueno, quan tu et penses en què és ser una bona mare, jo crec que qui ha definit això són els sectors, l'Església, els sectors més conservadors, que és aquesta maternitat abnegada, que s'aboquen els fills i s'oblida de si mateixa, l'àngel de la llar. Clar, jo crec que per això no volia llegir sobre maternitat, perquè jo pensava, d'això només em vull fugir. El que passa és que no coneixia alternatives a aquest model del que és ser una bona mare. Perquè una bona mare encara no està definit com la mare que té molts projectes propis, com la mare doncs, que delega moltes tasques en el seu company perquè ella té altres interessos. No? Això no és una bona mare encara.
No sé, Georgina Monge, si puc explicar una cosa. Me'n recordo una vegada d'aquestes últimes setmanes que tenies la cama trencada, vaja, el soli, diguem-ho en propietat, i hi havia una persona de la teva família
sí. que em va escoltar.
Explica-ho.
Em va escoltar, estàvem fent el programa de qui reparteix, qui frega a casa teva, no? De com es reparteixen les tasques de la llar a la casa, i la meva filla petita, que té 6 anys, m'estava escoltant amb el seu pare, i quan va acabar em diu, mare, tu per què dius tantes mentides a la ràdio? O sigui, a casa ho fa tot el papa.
Toma!
Cria fills que et trauran els ulls.
Bueno, hi ha una cosa... Ojo, un moment. Aquí hi ha un tema, que és que quan deleguem de forma simètrica, moltes vegades ells es queden les tasques més creatives i més visibles i nosaltres les més invisibles. Perquè a mi una cosa similar m'ha passat, i ho cito en el llibre, que és que van fer un joc a l'escola i els hi van preguntar als nens, als infants, quin era el superpoder del seu pare i el superpoder de la seva mare. I el meu fill va dir que el superpoder del seu pare era cuinar coses boníssimes, i el de la seva mare s'ho va haver de pensar una estona, ojo, saps?
Tot el dia allà perquè s'ho hagi de pensar.
S'ho va haver de pensar una estona i va acabar dient que ordena molt bé. saps?
Clar, clar.
Llavors, clar, hi ha tota una sèrie de tasques de...
No era gaire lluït, el que et tocava a tu.
Va,
endreçar molt
cutre,
bé, no?
Molt
no,
cutre,
no, no,
però,
malament.
Però per què? Perquè les tasques que ens toquen a nosaltres sempre són les més cutres i les més invisibilitzades, inclús quan t'ho reparteixes de forma simètrica.
I també perquè es valora molt més, jo tinc tota bueno, part de la família i sobretot de fora, reconeixent molt tot el que fa el meu company.
Home,
i el que ho fa.
Evidentment.
I també tinc molts recordatoris de com a vegades jo potser estic massa fora,
clar,
a casa.
Clar, clar, evidentment.
Estem aquí, encara? Segle XXI.
No, clar, és o sigui, sí.
Anem, posem música.
Per tu i per mi sabíem que no podríem suportar este amor.
Mira, aquesta cançó que parla de suportar el teu món és el que també fan moltes mares amb aquest, això, fer les cures i a vegades cuidant-se poc a elles. Però, com sembla, aquesta nit estem parlant amb la Lai Gordi d'aquest La Revolta dels Mares i comença a haver-hi moviments en aquest sentit.
També li volia preguntar, perquè al final és molt polític, no? També el maternar i el cuidar. I en el llibre dius una frase que a mi em va agradar molt, que dius que ens governen sempre persones que no saben cuidar. És a dir, que tenim al capdavant dels nostres governs persones que estan dirigint països sense haver cuidat a qui tenen al costat, no? A vegades. I jo afegiria que fins i tot en els casos que hi ha dones amb una voluntat de fer política diferent, se'ls hi tira la gent a sobre. Hi han hagut casos com el de Nova Zelanda, la exprimera ministra Jacinda Ardern, que em sembla que es pronuncia així, que han acabat plegant pel desgast que els hi ha suposat estar en la primera línia de política i perquè sentien que la política no era un espai on poguessin mostrar vulnerabilitat, on poguessin posar les cures al centre. Quins efectes penses que té això en la política, que ens governi gent que no cuida o que no ha cuidat gaire?
Bueno, és un manteniment del patriarcat i d'aquesta valoració sempre de les feines productives enteses en què et donen diners a final de mes, per sobre de les feines de cures que, de fet, sostenen aquest món productiu, diguéssim. Sí, jo estic 100% convençuda, també per la meva experiència, diguéssim, en haver estat en entorns polítics, que, a part d'algunes molt puntuals excepcions, els que tiren endavant són una mica psicòpates. Sí, així ho diem en un to d'humor, d'acord?
Sí,
ara
sí,
que
sí.
Ningú s'ho prengui potser literalment, però una mica sí. O sigui, ara pensem en els grans líders mundials de dia d'avui, d'avui en dia, que tenim obrint titulars. Són psicòpates. Una altra cosa és que no em refereixo a gent que assassina persones, però tenen serioses dificultats per empatitzar o per comprendre la diferència, no?
I, de fet, es va fer un estudi fa un temps, crec que era el govern de Zapatero, m'agradaria que s'actualitzés, però que miraven el número de fills i de filles que tenien els polítics que estaven governant i va sortir, vaig inventar-me la mitjana, però rondava per aquí, que els homes que estaven al Congrés de Diputats tenien de mitjana, crec que 3 fills i mig o alguna cosa així, i les dones, no sé si no arribava a un.
És molt simptomàtic, no?, del que estem dient. El que està clar és que si tu no saps el que és maternar, no saps el que és cuidar, difícilment després habilites, és a dir,
polítiques de cures.
És a dir, és un tema que no t'importa, no t'interessa, o que el deixes sota la catifa, podríem dir, no?
És impossible que entenguis la profunditat de la importància d'aquestes tasques, no? Quasi, ja no és una importància de tasques, és una qüestió de drets. No? Tenim drets a ser cuidats, els infants tenen drets a ser cuidats des de la presència. La maternitat no es fa sola. O sigui, la maternitat, els infants han de ser criats, per entendre'ns, per estar bé del cap. Si no, després surten aquests psicòpates. Vull dir...
M'ho estàs plantant fatal, eh? Sort que has muntat la revolució de les mares.
Jo crec que hi ha una revolta de fons, almenys a casa nostra, de veritat, i que vindrà una onada de nens i nenes feministes i revolucionaris. N'estic convençuda.
Et veig amb esperança,
sí.
tot i el que veiem.
Sí, no sé si és també una posició des de la maternitat, o sigui, quan tens un infant petit, o sigui, és esperança o esperança, m'entens? Albergo esperances perquè si no m'ofego. però sí, sí.
Tu també veus així, Georgina?
Sí, jo vull pensar que sí. Jo sí que veig canvis, jo sóc optimista amb els canvis, igual que quan parlem de, doncs, que els nois joves són més masclistes que abans. Jo crec que no és tant això, són més o sigui, es pot haver-hi un discurs més masclista, però la pràctica jo crec que és cada cop més feminista, més igualitària. I les enquestes d'ús del temps més o menys ho demostren, més o menys.
I si ho compares amb com ens criaven les nostres mares, hi ha més percentatge de mares, diguéssim, feministes, i en relacions més simètriques, i més pares, diguéssim, no sé si m'atreveixo a dir maternant, que és el que jo defenso en el llibre, que els pares han de maternar, i parlo dels homes mare.
Ara, però... ara parlarem d'això perquè has creat polèmica, m'han dit.
Ho sé, això ha obert un meló que no vegis.
Sí, de fet, has ressignificat una mica, no?, la paraula pare, per...
Explica'm-ho.
Sí, el llibre parles de la maternitat més com una posició social, és a dir, no ens preocupem tant per qui la fa, sinó per què es fa. I el fet de cuidar algú altre, donar vida a algú altre, acompanyar-lo en el seu creixement, tradicionalment ho han fet les mares. Per tant, tu no apostes tant per dir paternitat conscient, potser, com per dir pares que maternen, no? Pares que estan exercint
homes que maternen. Homes mare.
De fet, quan parlem de famílies monoparentals, la majoria són monomarentals.
Sí, jo parlo de monomarentals.
I el que fem sí, és canviar i sempre li posem la paternitat per davant. Sí. Aquí també estàs, d'alguna manera, explicant el mateix. Clar. Per què no reivindiquem la paraula mare de maternar?
Mira, jo,
pels homes
jo,
i per les dones, o clar, per tothom
que... Jo el que dic és que el que ha de fer un pare, avui en dia ja no ho sabem. Aquesta paraula està tan desvirtuada. Vull dir, què esperem
qui
avui?
Qui és el bon pare? Qui és la bona mare?
Està tan... Mira, la bona mare encara ho podríem trobar, però el bon pare, quin és el paper que volem des del feminisme? Si ens ho plantegem des del feminisme, quin és el paper que vols del pare? Doncs és molt senzill, el mateix que vols de la mare. Per tant, si el model és la mare, si històricament nosaltres som les que hem criat i les que ho hem fet bé, si encara som les que avui en dia en un 90% són les que en fem, i en la majoria les que maternem i les que fem bé aquesta feina ben feta, i les que en la majoria dels llocs del món ho fem soles, o tot i que envoltades d'homes, únicament ajudades de dones, per què no parlem de maternar i de mares? O sigui, aquest és el concepte. I llavors, amb ells, els hi dones nous referents. M'entens? Ja no es tracta de t'has d'inventar aquestes noves paternitats, que ho trobo un eufemisme tremendo, no? Noves paternitats vol dir que facis el que ella ja porta fent tota la vida, i la seva mare, i l'altra. És tremendo, m'entens?
No té res de nou.
Tots a celebrar les noves paternitats. Perdona, o sigui, és broma. El que volem és que facin de mares, que facin el mateix que fem nosaltres. I, a més, és que la maternitat és a gènere, te la miris com te la miris, fins i tot des del punt de vista biològic, perquè el pare que materna, l'home que cuida els seus infants amb una praxis, diguéssim, similar a la que tots podem imaginar quan pensem en una mare, desenvolupa uns canvis en el seu cervell que són molt similars als que desenvolupa una mare. Per tant, aquí no hi ha excusa.
Sí, que sempre s'havia dit, és que les dones canvia la biologia quan pareixen, i ara s'ha demostrat que no, que quan canvia el cervell a qui cuida. Si és un home, li canvia l'home. Si és una dona, li canvia la dona, el cervell.
Tots a cuidar, si voleu que us canviï el cervell.
A millor, a més.
A millor, al tanto.
A millor.
O sigui, és que tots són avantatges. Escolta, em posaré... no sé, m'està donant idees. Doncs el que proposem aquí avui a les Dones i els Dies és una mica aturar aquesta ciutat, com deia la Rigoberta Bandini, i canviar i posar a les dones, a les mares, en aquest, no sé si pedestal, podríem dir-ho, però en un lloc de preeminència que ens feia falta, també. Per un tema d'autoestima, jo crec.
Sí, per un tema d'autoestima i per un tema de justícia, que és que les mares no tenim dret a viure amb els mateixos drets i la mateixa dignitat que la resta de la societat. O sigui, pensa que en el moment en què nosaltres estem fent aquesta feina, que la regalem a la societat, nosaltres quedem relegades en molts altres aspectes de la vida, per entendre'ns. Llavors, ha d'haver-hi una sèrie de... Des del punt de vista de la política, des del punt de vista social, laboral, ha d'haver-hi una sèrie, diguéssim, ja no d'ajudes, sinó de drets que et col·loquin una altra vegada al centre, diguéssim, de...
Tu tens alguna idea, per exemple, de com pot protegir la maternitat als governs? Com pot...
Temps i diners per les mares.
Temps i diners, eh?
Temps i diners per les mares.
Que si posaries un balneari o com? Ara faig broma, però...
El balneari mola, eh? No, però hauria d'haver-hi... O sigui, per començar, i això no només ho dic jo, evidentment, però això totes les organitzacions que treballen amb pobresa, per exemple, perquè d'altra banda la cara de la pobresa a l'estat espanyol és una mare amb criatures... i estem parlant d'índex de pobresa que ens haurien d'estar obrint titulars, vull dir, avui en dia tenim un índex de pobresa a l'estat espanyol, em sembla que ronda el 26 al 27%, vull dir, ens hauríem d'estar ficant les mans al cap, i són dones amb criatures. El que demanen la majoria de les organitzacions que treballen amb aquests col·lectius, per exemple Càritas, que és una de les més grans, és que es posi una renta a la infància, una renta universal, perquè no només les mares pobres tenen dificultats per gestionar, diguéssim, per arribar a final de mes. Les precàries, aquesta malaguanyada o inexistent classe mitja, també ho tenim molt fotut per arribar a final de mes en el moment en què tens una criatura. Ha d'haver-hi una renta universal a la criança, fins que la criatura pugui ser... I això tampoc és tan... La gent et diu, ai, això qui ho paga? No, els països del nostre entorn existeix això des de fa molts anys. És pagable. El que passa és que no interessa perquè els que ens estan governant no consideren que això sigui una prioritat.
Perquè si ens ho fan un munt de dones gratis, per què els hem de pagar si no s'han queixat mai, no han sortit mai al carrer cremar containers, no?
Clar,
per
no
exemple.
Temps, com que no tenen temps per cremar containers, hem de sortir a cremar containers.
I les taxes de pobresa, més o menys, aproximadament, però de les parelles sense fills és del 10%, parelles amb fills, més o menys, un 22%, famílies monomarentals, un 42%, més o menys. És a dir, quasi la meitat de les famílies monoparentals, monomarentals sobretot, 9 de cada 10 són dones, són pobres o estan en risc de pobresa.
És que són números molt grans. És molt bèstia, perquè, a més, si tenim en compte que el 80% de les dones al llarg de la seva vida passaran per la maternitat, imagineu-vos, estem parlant d'algo que travessa les vides de moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes dones i homes que vulguin maternar, per ja no dir de tots els infants. És una cosa que travessa la vida de tothom perquè tots hem de ser maternats per ser funcionals.
Quins llocs o en quins moments també proposes fer la revolució d'aquestes mares en aquest llibre? Bueno, estem parlant del govern, el govern ha de fer una revolució, les dones l'estan fent també, com deies, una mica silenciosa, però quin actor més ha d'estar aquí?
Les parelles, no? I aquí hem d'obrir el meló de parlar d'homes, que fa molta mandra des del feminisme. A mi també em fa mandra el parlar d'homes, perquè en un espai així dius, ara en sèrio, les dones i els dies hem de parlar de tios. Però el problema és que hi ha moltes...
Són els pares.
Clar, no, i que hi ha moltes dones que convivim amb homes, que la nostra parella és un home, i que criem nens que seran homes, no? Que s'identifiquen com a homes. I per tant hem de poder parlar de quins són els models, de quina és la masculinitat que estem ensenyant, de com eduquem nens feministes, i el principal, la millor manera d'educar un nen feminista és que tingui un pare feminista. O sigui, tu ja li pots fer les xapes que vulguis, llegir-li contes i portar-lo a les manis. El millor, un pare, i en el cas de les monomarentals, que hi hagi un oncle, un amic, que vegin, que hi hagin homes feministes en el seu entorn, no? Per tant, hola, homes del món, poseu-vos
les piles. Però hi ha conversa també de les dones amb aquests pares? És a dir...
Jo crec que sí.
Són converses que queden molt a les llars, jo crec.
Això sí,
crec que no ha transcendit el social. Torna a estar en negociacions individuals de parella, i la fortuna que hagis tingut tu de que la teva parella sigui més receptiva a això, o de que l'home que tens al costat hagi tingut models més positius, però jo crec que encara està molt tancat a les llars aquest debat.
Molt, sí, perquè les maternitats feministes i el feminisme matern encara no està explicat. No hi ha informació sobre tot això, no? Tu abans em deies, no tenia models, no? Jo quan vaig començar a investigar sobre tot això, perquè el cap m'anava disparat de que altres dones ho havien d'haver pensat abans que jo, o sigui, no podia ser la primera que em plantejava aquestes coses, vaig començar a buscar, en català hi havia un llibre i mig, en castellà n'hi havia tres, per dir, i en anglès hi havia...
Què buscaves exactament quan estaves fent aquesta cerca?
Aterrar què són les maternitats feministes i si existia alguna cosa tipus feminisme matern. I a partir d'aquí vaig anar buscant i vaig trobar que sí que hi ha una certa teorització d'això, molt poca, tot en el món anglosaxó, i dintre de l'Acadèmia Anglosaxona, que dius és enorme, és una escola bastant concreta i petita, diguéssim, d'una universitat del Canadà, d'una senyora que als anys 90 es va obsessionar amb això i ha tingut el privilegi, l'espai i la tossuderia de muntar dintre d'una escola de gènere una secció, diguéssim, que parla d'això.
Ja sé que fa de molt mal fer aquesta pregunta, però què hauria de tenir una mare per ser feminista? O quines característiques, o amb què hauria d'ensenyar el seu feminisme?
Sí, fa de mal dir, perquè no cal
complir hi ha una norma.
Tots els... Clar, o sigui, no cal complir tots els requisits,
sí, però
diguéssim.
Algunes coses amb les que hem d'estar batalladores.
Jo crec que viure una vida feminista davant dels teus infants seria una manera, diguéssim, de simplificar-ho. I això vol dir quina relació tens tu amb la teva parella, però també amb el teu entorn en general, no només amb la parella, sinó amb els amics, amb els teus pares, amb qui et mous, i després, evidentment, quina...
És a dir, tu pots ser molt feminista a casa, però després no vagis a casa de la mare al cap de setmana i li passis la roba bruta, ni deixis que et faci carmanyoles per tota la setmana.
Exacte.
Perquè llavors el feminisme és una mica de boquilla, no?
Clar, ha d'haver-hi una pràctica.
És a dir, no només pots ser feminista per la gent de la teva edat i les dones de la teva edat, també ho has de ser per la teva mare.
Evidentment. Evidentment, evidentment.
I no carregant altres dones, també a vegades més racialitzades, més pobres, tots aquells treballs que no t'agraden, no?
Clar. Jo crec que ho has de ser en la praxis, no? Ho has de ser en el discurs, no? Que a vegades no és tant fer-li la xapa a la criatura, sinó qüestionar-li coses, no? O sigui, doncs estàs veient uns dibuixos i com és que no surten gaires xiques en aquests dibuixos, no? Tots els protagonistes són xics. I tu per què creus que passa això? I a vegades no et respondran perquè estàs parlant amb un criu de 6 anys i encara no et pot respondre. Però tu vas generant aquesta mentalitat crítica amb l'entorn. No?
Clar, però jo t'estava sentint ara i això és molta feina.
Sí,
vull dir,
no.
Molta feina, vull dir que és cansat.
Sí, que és molta feina, sí. No pots baixar la guàrdia perquè és
clar.
Que està tot arreu el sexisme.
Això
sobretot en joguines, en dibuixos. Jo estic constantment
clar,
en
diàleg. I també és una
diàleg.
Altra vegada la responsabilitat cap a les mares
totalment.
De fer
bueno, dels
tot
pares,
això. Eh?
Recordem, els homes
sí,
mares
sí, sí,
també
sí.
S'han de ficar les piles aquí. Sí, clar, és una responsabilitat dels que maternem, dels que criem, no? De les mares, entès en aquest... El que passa és que, bueno, triar les teves batalles, per mi aquesta és prioritària, saps què vull dir? No sabria fer-ho d'una altra manera. És que, a més, fer-ho d'una altra manera és tremendament dolorós, eh? O sigui, des d'una persona amb conviccions feministes, viure una vida no feminista, o sigui, menjar-te totes aquestes granotes davant del teu fill amb la teva parella, per mi és inassumible. És com quan algú et diu que viure en català és més complicat. Mm-hmm. Sí, probablement. Sí, probablement, però és la meva llengua. No sé viure d'una altra manera, saps què vull dir?
I que jo crec, jo tinc el convenciment que seran més feliços i més felices les nenes que tinguin...
I els doncs, nens. Model...
Jo veig al meu fill que no li agrada gens el futbol, per exemple, i per ell és una llibertat molt gran que a casa no li imposem el futbol, que ell sàpiguem que li agraden altres coses i està bé, perquè jo sé que viuria amb molt... Bueno, seria molt violent per ell, doncs està obligat a jugar a futbol, per exemple.
Li agrada Roma, el teu fill?
Sí, això sí, l'imperi romà. Això coincideix amb molts mascles. D'arreu.
Ha substituït el futbol
sí,
per l'imperi
sí,
romà.
A
mi, no, com a persona de Tarragona, no em sembla malament.
Tàrraco, pel meu fill, Tàrraco.
Perdona.
Ell ja no diu Tarragona, ell diu Tàrraco.
Tàrraco. Doncs no són de Tàrraco, però amb ell es faria la revolució. Són la Laia Gordi, amb aquest llibre La revolta de les mares, que us farà pensar com ho ha fet pensar a la Georgina Monge. Mireu si l'ha fet pensar, que l'ha fet caminar i tot.
Ha fet
miracles aquest llibre amb tu.
Sí, sí. Una cosa que voldria recomanar. Sí. Del llibre és que diu que no és un llibret d'instruccions sinó una caixa d'eines, i jo crec que sí que qui llegeixi el llibre trobarà diverses eines interessants de com educar el feminisme.
Doncs moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat. Bon Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies
per convidar-nos.
Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
Aquests dies a les dones i els dies, jo crec que els llibres passen més que mai, que estem a la precampanya de Sant Jordi i ens fa molta il·lusió avui
Que torni a venir la Irene Pujades. Bona nit, com estàs?
Bona nit, Montse, com estàs?
Bé, bé, encantada. I a més avui perquè tenim un regal increïble, perquè tenim a la gran escriptora Maria Stepanova, que ens acompanyarà d'aquí no res, està a punt de seure a l'estudi, però abans que no ens senti, abans que no entri, abans que ens quedem bocabadades amb tota la seva història i amb aquesta novel·la de desaparèixer, que és la que ens ha recomanar, explica'm qui és Maria Stepanova i per què és tan important i per què és un luxe tenir-la aquí a les Dones i els Dies.
Doncs Maria Stepanova, que l'entrevistarem seguidament, ella és una de les grans figures de la literatura russa actual. Avui parlem amb ella sobre el seu últim llibre, Desaparèixer, que està publicat en català a Angle Editorial amb traducció de Miquel Cabal i en castellà a Cantilado amb traducció de Jorge Ferrer. Llavors, ella és una escriptora que ja fa uns anys que viu exiliada a Berlín i, com veurem avui, hi ha bastants paral·lelismes, tot i que és una ficció pura i dura, hi ha certs paral·lelismes entre les idees i el que li passa a la protagonista del seu llibre i ella mateixa.
Clar, m'imagino tota aquesta vergonya que té, tota aquesta por, també culpa, de ser del país d'on és. Estan reflectides una mica en aquest llibre de Desaparèixer, en aquesta novel·leta que us recomanem tant, i que, a més, jo crec que el bonic d'aquesta història, que l'hem llegit les dues, és una mica que, amb això que és molt dramàtic, que és exiliar-te, viure en un altre país, i d'una manera forçada, quan ets una de les grans escriptores de la literatura russa, prendre-t'ho amb humor.
Sí, completament. És a dir, és una novel·la com molt curteta que, d'una banda, tracta temes molt densos i molt complicats i molt viscerals, però ho fa amb una lleugeresa, amb un sentit de l'humor, amb un sentit de l'absurd. Llavors, la premissa és una escriptora que viu exiliada i que ha d'anar a un festival literari, però agafa el tren per marxar cap a aquest festival i de cop i volta la cosa es comença a embolicar, perd el tren, tal, i acaba com perduda en una ciutat on no la coneix ningú, no? I és una novel·la també sobre aquesta temptació de poder ser algú altre, no? I de poder-te desempallegar del llast propi i del llast del teu país, no? Que en aquest cas és Rússia. Llavors, és una novel·la que combina molt bé, doncs, això, com un sentit de l'humor amb temes que al final són temes molt seriosos i que els posa sobre la taula també amb molta seriositat. Vull dir que ho combina molt bé.
És una barreja fantàstica entre humor, realitat, història biogràfica d'aquesta Maria Stepanova i una escriptora que, a més, en el seu país, a dia d'avui, no pot viure, però és una de les grans escriptores russes actuals.
Sí, sí, ella és una de les grans escriptores russes. En castellà també podeu llegir En memòria de la memòria, que va ser un llibre que va rebre el premi més prestigiós de Rússia i que aquí s'ha publicat en castellà a Cantilado. I, en tot cas, és un privilegi poder parlar amb ella i llegir aquesta novel·la meravellosa que és Desaparèixer.
Doncs ara mateix ho farem. Irene Pujades, que no marxis, eh?
Aquí em quedo.
Que m'has d'ajudar. Maria Stepanova, ens fa molta il·lusió que siguis en aquest programa. Ens ha agradat molt el teu llibre.
Thank you so much for inviting me.
Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
Estarem fent preguntes. La Irene Pujades, que també és molt fan teva, i jo mateixa, que dirigeixo Les Dones i els Dies. I així anirem compartint una mica les preguntes. Desaparèixer és una novel·la breu en què la narradora és una escriptora que ha marxat del seu país, de Rússia, i ha de viatjar a un festival literari en tren, però sembla que no s'acaba mai. És una mica la sensació que tens tu d'estar en un viatge, podríem dir, de fugida, que no saps quan s'acabarà, també amb la teva història real?
Well, of course, my hero and my protagonist has a lot in common with myself. Maybe in the way she was a sort of a homunculus, an experimental model
la manera que és com una mena de model experimental de mi mateixa,
to cross the borders and to do something that I would not be capable for
myself. Amb ella, que coses que jo no hauria pogut fer per mi mateixa.
But I think that it is a general feeling nowadays,
and a dia d'avui és una sensació general, no només per aquells que han deixat casa seva, la seva pàtria, no sentint terra ferma sota els peus. En els darrers dos anys, més o menys, he tingut sempre aquesta sensació estranya de no deixar de caure. I jo buscava una imatge per representar això, i el més semblat que vaig trobar va ser la caiguda d'Alícia al País de les Meravelles, on caus i caus i caus, i al final t'hi sents còmode, no? En el cas d'Alícia al País de les Meravelles és una caiguda on hi ha llibres, pots de melmelada, si et pots llegir un llibre i menjar una mica de melmelada, però segueixes caient i no saps si arribaràs a aterrar ni quan.
De fet, tu afrontes la novel·la amb molt de sentit de l'humor. La protagonista es troba en situacions absolutament absurdes i inesperades. És una decisió que et va venir de natural mentre escrivies. Com la vas prendre? Justament tenir paper per poder escriure sobre temes foscos, aquest absurd?
Absolutely. And thank you for this question.
Gràcies per aquesta pregunta. Perquè, en certa manera, és per mi una de les coses més importants d'aquest llibre.
Well, as you can imagine,
perquè, com us podeu imaginar,
when I was writing it, and it was,
quan l'escrivia, l'any 2023,
sense of being
la meva...
was quite, let's say, gloomy.
Però això és un tema per un altre dia. I penso que en temps de foscor hi ha aquesta obligació interna que tenim de tirar endavant amb sentit de l'humor, seguir sent divertida. I aniria més enllà i diria que avui dia la lleugeresa és una mena d'activisme, una forma d'activisme. I el que em ve al cap és el concepte italià de sprezzatura, que es va inventar fa molts segles, però que segueix funcionant. Com a mínim per mi em funciona aquesta idea de fer coses que volen molt d'esforç i representar-les d'una manera que ningú s'adonaria de la quantitat d'esforç que ha calgut per fer-les. Em sembla que és una cosa encara més important
totalment
avui dia.
De fet, la novel·la té aquesta mescla de lleugeresa i profunditat, no? I una altra cosa que et volíem preguntar és que la novel·la avança també, de fet, fent ziga-zagues. No avança de manera no lineal, sinó que avança fent divagacions. T'interessava aquesta perspectiva no lineal? I s'assembla una miqueta als pensaments que tens tu, diguem, sobre el fet d'estar fora de Rússia, etc.
In a way, you've noticed, it is going further in this
sí,
zigzag movement, or parallel
manera,
movement.
Exacte, és un moviment en zigzag, en paral·lel alhora, amb diferents narratives, diferents camins que es van desenvolupant. D'una banda tenim el tema de la llengua, d'altra banda la bèstia, i diferents miralls. Perquè... no és només, per exemple, la bèstia com a representació del mal. També hi ha una sèrie d'animals diferents que estan molt a prop de la protagonista, que se'ls estima molt, però que tenen un potencial també de tenir qualitat de la bèstia. Es mira al mirall, intenta veure si li creix pèl als colzes. Però, clar, és tan mala cosa ser un animal, seria tan horrible. Alguns dels animals que coneixem són molt agradables. I sabem que durant tota la seva vida es pregunta si pot aconseguir un gos. Tot això està entreteixit. A la novel·la també s'hi barregen les històries d'altres persones i les tries d'altres persones.
De fet, ara parlaves de la bèstia i a mi m'encanta la idea de que la protagonista, tot i que té una bèstia que està envoltant-la, no sabem ben bé quin lloc ocupa, la protagonista és vegetariana, menja sandvitxos vegetals. I no sé, jo m'ho imagino que és la seva petita manera de protestar contra aquest context de sang i de violència d'aquesta bèstia. Bèstia. Qui representa aquesta bèstia? La violència, la guerra, estem parlant de Putin? Ho he trobat molt divertit.
Thank you for noticing this vegetarian.
Gràcies per adonar-te'n del detall de que és vegetariana. De fet, és una cosa que li produeix una gran decepció a la protagonista, perquè sempre intenta aconseguir menjar vegetarià, compra sempre el mateix sàndwich vegetal en estacions de tren, pel camí, i prenen o se'l jubida, un se'l deixa en un tren, l'altre li dona a una persona sense llar, i al final, amb el pas de les hores, acaba afamada, mai aconsegueix menjar, corre a l'altra banda del carrer i es compra un entrepà que no és en absolut vegetarià, carn plena de greix, i devora aquest entrepà de manera explícita allà a la cantonada, i es demostra a si mateixa que al cap i a la fi a nivell ontològic segueix sent carnívora i que no hi pot fer res, pot plorar però no hi pot fer res més. I la bèstia penso que va més enllà de les fronteres d'un país. És l'esperit de la violència i la capacitat humana d'exercir violència i com es manifesten sobre el territori d'aquest país.
I
hi ha diferents vessants d'aquesta mateixa violència, diferents representacions. La bèstia també es pot representar en un altre territori, com en els Estats Units.
És veritat que hi ha moltes bèsties per tot arreu. No ho discutirem, això.
Justament la protagonista de la novel·la té la temptació de desaparèixer, de desempallegar-se de la seva identitat. Al final, ara mateix és una escriptora que no escriu i una russa que renega de Rússia, no? És una novel·la també sobre aquesta temptació, la temptació de ser algú altre?
Sí, i tant que sí. En certa manera és com un experiment de pensament, perquè
that is something that keeps me interested for a long time.
Això és un tema que fa molt que m'interessa.
After the beginning of full-scale war
després de la guerra a plena escala contra Ucraïna, ha esdevingut una necessitat entendre si una persona és capaç de canvi, si una persona es pot allunyar de si mateixa. I si és un canvi benvingut, un canvi positiu. I sempre acabo amb la mateixa pregunta. És possible, és una possibilitat, perquè de vegades sí que sentim que és una opció, una possibilitat, saltar del cos propi a un altre cos, una altra llengua, un altre país, un altre conjunt de circumstàncies. Però és així de fàcil, realment? I que què ens exigeix aquest canvi? Quin és el preu que paguem? I suposo que vaig començar a respondre aquesta pregunta amb el llibre, però encara ho hauré de desenvolupar
aquí,
més.
Aquí, aquest programa es diu Les dones i els dies, i és un programa on parlem molt de dones, és el centre de la nostra temàtica, i també em preguntava si aquest sentiment de culpa, si hi ha un sentiment de culpa, i què creus que si el té aquesta protagonista especialment, per què és una dona?
Gràcies, és una molt bona pregunta. I tinc dues respostes que són contradictòries, en certa manera. Fa molt de temps, fa uns 7 anys abans de la invasió a gran escala, donava classes d'escriptura a Berlín a un grup intergeneracional i persones d'arreu d'Europa, alguns dels Estats Units, amb diferents històries familiars, diferents contextos, experiències formatives, i vam fer com un joc. Els vaig demanar que em diguessin tres paraules associades a la seva història familiar. I vam fer tres rondes i va ser molt interessant. Una paraula sorgia una vegada i una altra i una altra. D'un grup de 18 alumnes, crec que 17 van esmentar la paraula vergonya. I la vergonya i la culpa Són una parella, són un matrimoni. Estan casades, aquestes paraules no les podem dissociar. I penso que tots carreguem el pes del segle XX i no ens en podem escapar. Les nostres vides estan plenes de fantasmes. I d'aquesta manera, la vergonya no té gènere. Però clar, per les dones, principalment, perquè les dones som les que relatem la història familiar, som les que transmetem aquestes històries, aquests records, i els duem més enllà, doncs, evidentment, que ens veiem més afectades per la culpa.
Però, tornant al que deies de la vergonya, voldria parlar de la llengua, també. Hi ha un moment que la protagonista sap que és absurd i injust avergonyir-se de la seva llengua, però quan sent unes noies russes els parlen anglès. Tu, com a escriptora, tenir vergonya de la teva llengua, una llengua que, a més, ha fet escriptors i escriptores de tanta qualitat, què significa per tu?
És que és la llengua d'Akhmatova, de Dostoyevsky, de Tolstoy.
No? Yes, and also of millions of people that
sí, també de milions de persones que al llarg del segle XX han estat involucrats en una circulació de violència horrible amb moltíssimes víctimes. Jo personalment estic profundament en contra de la idea de culpar la llengua, no només amb el rus, amb qualsevol llengua imperial. L'anglès, el castellà, el francès... Sí, sí, i tant. Totes les llengües estan tocades de violència d'una manera o d'una altra. I les unitats lèxiques traslladen aquests records. I estic en contra, i en teoria la meva protagonista pensa igual. Però la seva emoció és diferent. I puc compartir aquesta emoció, l'entenc, perquè sé que els sons, purament els sons d'una llengua, poden aportar un dolor físic a una persona. Això és que hi hem patit, m'ho imagino perfectament. Quan era jove, l'àvia d'un amic meu de la meva classe venia d'una família de jueus ucraïnesos, tota la seva família, germanes, mare, van ser assassinades a Kiev, i ella, la meva companya de classe, era incapaç de sentir els sons de l'alemany.
D'altra banda, la novel·la està plena d'animals, de símbols i d'imatges que es van repetint de manera recurrent, no? La transformació, la idea de morir i de renéixer, animals com el lleó, el gos, el cigne... com van anar apareixent tots aquests símbols i, especialment, què signifiquen els animals per tu?
Tinc un llibret de poesia, és un recull de poesies escrit l'any 2015, després de l'anexió de Crimea, i tracta els mateixos temes, la llengua, la violència i la manera com els éssers humans canvien en presència del mal. El títol parla de la bèstia i dels animals, i és difícil de dir què és més important o què ens defineix més, les qualitats de la bèstia o les dels animals. Per mi, els animals, en les seves formes diferents, amb les seves veus diferents, representen una versió diferent de la bestialitat, una versió alternativa. I una versió que podria ser la resposta. Que potser ens indica que podem estar en un estat natural, però no exercir violència.
Mira, ara que parlàvem d'animals, a la Maria Stepanova, també m'agradaria preguntar-li que hi ha un moment on apareix el tarot, que el tarot també està present al llibre. I en tot aquest món que no ens dona respostes, torna la màgia. És una altra manera d'agafar-se al que no està predeterminat, alguna cosa que s'escapa a la lògica i, per tant, una altra vegada, amb la idea aquesta dels animals, ens fa sentir vives.
M'interessen molt les cartes del tarot, perquè per mi representen working system of describing the world. Complet i funcional per descriure el món, les 78 cartes i totes les històries diferents que es poden crear fent servir les cartes, com el llibre d'Italo Calvino, no? Que es basa completament en diferents combinacions de cartes del tarot. Per tant, el simbolisme hi és, i els patrons també. Però també hi ha aquesta sensació de naturalesa cíclica de la baralla de cartes, que funciona com qualsevol història humana. Comences pel principi amb una carta que es representa a la portada del meu llibre, El Boig, i llavors va cap al desconegut. I el segueix un gos que l'acompanya pel camí. I després passem per les 22 passes, canviant cada part del teu ésser de diferents maneres, i llavors arribes a la culminació per tornar a començar des del principi. I com a homenatge a la idea del tarot, aquest llibre té 22 capítols i després torna a començar pel capítol 0, perquè el viatge de la protagonista llavors pot ser completament diferent. És com un ou de Pasqua, una cosa oculta. No volia fer-ho explícit, però era important per mi quan ho estava escrivint.
Tornem al sentit de l'humor. La novel·la és profundament commovedora, és trista i alhora és molt divertida. A mi m'ha recordat una mica el Mestre i Margarita de Bulgakov, per la presència de l'absurd i de la incongruència. Creus que aquest absurd i aquesta incongruència té un protagonisme en la literatura russa? Creus que és una manera d'acostar-se literàriament a les incongruències del propi país?
Si hagués de donar una definició de Rússia en una frase, diria que és sempre un país en el qual pot passar qualsevol cosa a qualsevol persona en qualsevol moment. Qualsevol cosa és possible. És una descripció, em temo, que veritable. Hi ha un cert grau, un alt grau d'absurditat. Sempre hi és. Durant l'era soviètica, amb Putin, sempre és present i és una absurditat tràgica que fa olor de sang. I no és nova, no és del segle XX. I tenim aquest humor, aquesta absurditat, tenim l'estranyesa de Kafka o Ionesco, que per mi és igual d'important que la resta de la tradició literària russa.
Doncs Maria Stepanova, moltíssimes gràcies, felicitats. Si no fa falta agafar cap carta del tarot per saber que tenim literatura bona per estona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Merci.
Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.
Fins aquí el programa d'avui que hem fet Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà descobrirem les protagonistes d'una obra que fan aquests dies al Maldà i que tenim moltes ganes de veure. Escenes d'una separació. Un replantejar-se com és separar-se a dia d'avui. Fins demà, bona nit. What's it gonna take for someone